You're insecure, don't know what for. A veure, Salvo, aquí del mercat, òbviament, em pengen diversos noms, algun que no va venir, algun altre que no va marxar, i al final com ha quedat tot el poti-poti? Barra lliure.
Doncs mira, el primer nom, el de, evidentment, el de Neymar. Sobre el cas Neymar, diria que s'ha vist el Valverde més cansat i amb ganes de tancar la carpeta, tot i que ha deixat anar una frase gens casual sobre tota aquesta operació amb el Paris Saint-Germain.
Me gusta todas estas cosas, son medio televisadas, medio radiadas en streaming al minuto, porque yo creo que eso es malo para el club. Ya sé que todo el mundo tiene sus opiniones al respecto y saben demasiadas cosas, pero es una cosa, son cosas que no me gusta y cuestiones que son internas, no tienen por qué salir fuera.
Un altre dels noms d'aquest mercat ha estat el d'Ivan Rakitic. Valverde no ha estat tan contundent com el Japó, aleshores en ple mercat amb tot allò de l'edat i de guanyar-se el lloc, però sí que admès que amb el mig del camp tindrà problemes en el sentit positiu del terme.
No creo que el jugador quede tocado de ninguna de las maneras. No tiene por qué ser así. Al final, este año van a salir muchas preguntas alrededor de si juega, no Rakitic, pero si no juega algún centrocampista, porque es que todos, es evidente que es difícil que entren con la competencia que hay. Ha venido De Jong, Sergi está jugando al centro del campo, al final pues hay menos posibilidades. Esa es la realidad.
Focus de conflicte, la plantilla del Barça. Són 21 futbolistes, 8 defenses per 4 llocs, davantera amb 4 tòtems, més espai pel planter, però al mig del camp 7 jugadors per 3 llocs, overbooking. Per tant, entre línies, Valverde admet que la plantilla ha quedat un punt descompensada.
Bueno, es verdad que hay alguna posición, algunas posiciones están más cubiertas que otras. Es verdad, en el centro del campo tenemos bastantes jugadores, pero bueno, iremos intentar solucionar todo eso con el tiempo, me refiero en cuanto a, bueno, nos da más posibilidades de rotaciones en esas posiciones.
Bé, rodarem fins a l'extenuació al mig del camp i els davanters seran sempre els mateixos. És
un... No sé que algú acabi de lateral dret al mig del camp.
No t'avancis, no t'avancis, que després...
A l'extrem.
No t'avancis, que després ja...
Que puguen a De Jong delante, no?
Hosti, no.
La cara que ha posat.
A veure, d'aquest balanç de mercat que ens ha fet el Salmo, jo em quedo amb la frase no m'agraden les negociacions radiades, crec que no són bones pel club. Què dius?
Jo ara que ja
qui les ha radiat?
Com? Jo que ara interpretaré.
Sobreinterpretaràs.
Sobreinterpreta.
No, jo crec que aquí el club, evidentment, ho fa per un motiu. Que és que perquè Messi sàpiga que el club s'ha mogut per fitxar Neymar. El que ha fet en aquest cas el Barça amb Neymar, que no ho fa amb altres fitxatges, es pot escapar algun viatge, es pot escapar alguna cosa, però en aquest cas, que tothom ha sabut al minut què ha fet el Barça i quan ha ofert, i quants jugadors i quants milions, això ho ha fet, estic convençut, que perquè Messi hagi vist clarament que el Barça ha volgut fitxar Neymar.
T'haig de dir, Oriol, que jo crec que aquí hi ha un canvi de tendència, perquè la de Coutinho també va ser minut a minut, la de De Jong, per culpa teva, van haver d'explicar més coses de les que volien.
Però la de Coutinho era minut a minut perquè ells mateixos es van col·locar la pressió d'haver-lo de portar.
No, és que ens demanen 200, que l'Auca i el Parxís, que no sé què. No, recordeu aquell tancament de mercat?
Sí, però perquè Pep Segura va sortir dient portarem dos, Dembélé i Coutinho. I quan es veia que no, d'alguna manera s'havia d'explicar que no es complia el que s'havia dit, no?
Llavors comprem la teoria de l'Oriol, que és postureu. Això que ha fet el Barça amb aquesta negociació i que és evident que...
No sé si és postureu, però que el xou ja formava part de l'estratègia.
Jo penso que sí, cada vegada surten més coses, eh? També, no sé si en canvi de tendència, com tu dius, com tu, Jordi, dius, però sí que cada vegada surten més coses en algunes negociacions, però jo, un punt d'acord amb l'Oriol, també estic, eh? Era important fer veure a tothom i a Messi, bueno, a tothom no, a molta gent, perquè molta gent no estava d'acord amb el fitxatge de Neymar, però sobretot a Messi, que seria un esforç important. Jo crec que hi ha una mica de tot en aquest cas. Eh?
Normalment, quan el Barça hi desplaça una delegació, ja per tancar definitivament un fitxatge, no per fer una oferta, que la pots fer per mail, la pots fer per telèfon, la pots fer per Skype, per FaceTime, hi ha mil maneres de treballar. És evident que en aquest cas hi havia un punt d'exposició pública que el club trobava necessari, pels motius que fossin. Apuntaria cap al vestidor.
En esta cuestión me ha parecido interesante lo que no ha dicho, porque a él se le ha preguntado también por lo que dijo Bartomeu el viernes pasado, de que él había pedido el fichaje de Neymar, y a esto no ha contestado. Ha empezado a contestar diciendo que, bueno, no habíamos dicho que ya está cerrado lo de Neymar, És a dir, paso palabra.
És que abans hi havia una roda de premsa de balanç de mercat que no feia l'entrenador, feia el director esportiu, que ha passat a millor vida, suposo que substituïda per l'entrevista del president a Barça TV. Segona sobreinterpretació. Continuo trobant l'ofret amb Rakitic, tot i que ara ja podria sentir-se lliure de dir estimo Rakitic i vull que jugui tots els partits de la temporada. He trobat que encara va amb el fre de mà, o potser és que anirà ja d'ara endavant amb el fre de mà amb el croat.
Però vols dir que no ho fa per justificar també... Que,
l'anterior.
Que, clar, que si ara surt, serà tan evident que hi havia una qüestió no esportiva que ara sortia a dir això, deu pensar, no, aquí, a poc, jo crec que jugarà. Demà.
Jo estic d'acord.
No t'avancis a la Loto Chingo.
Jo estic d'acord amb el Garriga. Jo penso que serà una cosa més progressiva. Si ara ho fes de cop, es veuria moltíssim que el que ha passat, sobretot al principi. De totes maneres, ho ha argumentat de que hi ha molts jugadors i, evidentment, al mig del camp hi ha un excedent. Ja està clar, per exemple, a Malanyà, que a la meva primera partida ja no l'hem vist més. Per tant, veurem que hi haurà coses una mica estranyes de titular en un convocat. Probablement ens podem trobar amb pel que fa als migcampistes, però sí que amb Rakitic jo penso que serà progressivament i tornarà a ser un jugador. Jo crec que perdrà protagonisme, també, dels últims anys, per mi segur, però evidentment s'ha de tenir en compte, però dubto que sigui com a 11 titular fixa.
Jo crec que els entrenadors han de tenir personalitat i no s'han de deixar manar per la secretaria tècnica o la direcció esportiva d'un club. Però en els casos de la pretemporada, jo crec que són casos molt especials. I en aquest cas, jo també entendria amb naturalitat que des del club li haguessin dit, escolta, ens interessa que Rakitic marxi perquè pot entrar a l'operació Neymar, perquè té una edat, perquè li acaba contracte, i la forma que ell vegi que ha de marxar és no jugar aquests partits. I jo entenc que l'entrenador en aquest cas, si l'entrenador també està d'acord de que la marxa d'aquest jugador és interessant, doncs que no jugui els primers partits. Però un cop acabi el mercat, està la plantilla a tots els efectes, i per tant, si l'entrenador és un jugador que li agrada i que considera que està entre els 11 millors, doncs que el primer partit que pot jugar jugui. A mi tampoc no em semblaria estrany.
No,
per això Valverde...
El problema, Oriol, és el que deia el Garriga, que tu has dit que no el deixaves a la banqueta pel mercat. I per tant, que demà fos titular, jo crec que tindria tot el sentit esportiu, després en parlarem, però, diguem, com a relat, és complicat de...
És que si li dius això, el jugador ja el tens en contra des del principi de temporada.
Ja.
Aquesta manera de navegar una mica entre dues aigües...
És el primer que sap, que no està... No sé si hauria estat titular els tres partits, però no jugar-ne cap, Rakitic ja veu que alguna cosa passa.
I el club ha intentat col·locar-lo en alguna operació, això, evidentment, ho sap, ho intueix, però dubto que Valverde li hagi dit cara a cara, per tant, aquí ell està cobert, entre cometes, però sí que el seu to ha baixat moltíssim del que parlava quan parlava de Rakitic o com parla ara, evidentment ha canviat molt.
És que sigamos interpretando, de verdad que alguien se cree que no haber sido titular en ninguno de los tres partidos, si no recuerdo mal, en contra Atleti jugó la segunda parte, ¿no?
Sí.
En el resto no, nada.
Ni un minuto.
Vale, ¿alguien se cree que de verdad un jugador como Rakitic, que la temporada pasada y la anterior era de los más utilizados, de repente empieza esta, que ha pasado en la pretemporada? ¿No ha llegado a tiempo un desayuno o algo?
Per mi és evident que estaven pendents del seu futur. Però la qüestió és si a partir d'ara passarà a ser un intocable. I jo això ja no ho tinc tan clar.
Jo tampoc.
Ja no serà tan intocable per mi com la temporada passada.
És que no pot ser intocable perquè, ja ho ha dit ell, té 7 migcampistes, han d'anar jugant tots i
bé, però uns juguen més i uns altres juguen menys.
Però crec que tots hauran de jugar menys.
Jo crec que jugaran menys que l'any passat i que altres anys, jo crec que serà important a l'equip.
Jo també. Jo crec que al final...
O sigui, la pregunta d'una final amb un Barça-Madrid... Creieu que jugarà aquest any?
Jo tinc més dubte.
Jo tinc algun dubte.
Queda molt. Si la final fos demà, juga.
Jo tinc algun dubte.
Sí,
final de temporada, podrem fer l'exercici de comptar tots els minuts dels migcampistes. Jo m'hi jugaria un sopar amb tots vosaltres, que Rakitic està al
top. Però aquí la clau, és més enllà dels minuts, és, com deia ara el Gerard, contra el Madrid, a la Champions, qui serà el migcamp titular, eh?
Acostuma a anar més o menys lligada amb l'altre. No
de hecho, cuando la cosa se pone tonta en San Mamés, ¿a quién saques a Rakitic? En Pamplona opta por Artur porque quiere, bueno, pues porque quería abrir el campo y porque quería tener más profundidad.
Jo vull pensar que De Jong i Artur tenen opcions d'acabar sent els interiors titulars.
El desembre hi ha una altra finestra de mercat, eh? Ho dic.
Ah, amic, ben vist, això.
També.
a la qual no hi competirà Neymar, en teoria, però és que
Mira, jo ja no me creo nada.
Va, cal que algun migcampista del Barça marxarà al l'hivern, això és claríssim.
No dic que sigui ell, però...
Escolteu, Valverde ha donat a entendre, no ho ha dit així, però se li ha entès tot, que la plantilla està desequilibrada. Necessito una enquesta ràpida de sí o no. La plantilla del Barça està desequilibrada?
Sí.
Sí.
Jo crec que té opcions per m'has dit sí o no, eh? Relativament.
Sí.
Un migcampista de més.
Sí.
I un central de menys.
Però, home, però hi ha quatre, de centrals. Ah,
però ja es pot justificar.
Un és Todibo i l'altre és un Titi.
Jo estic d'acord amb
l'Oriol. Sí, aquesta part sí, però el migcampista, per exemple, hi ha l'opció del Sergio Roberto, que pot anar a Semedo...
Sí, però aleshores tens tres laterals drets.
Semedo central.
No, de Sergi Robert. Parlo del tema d'accident de mig camí. El tema central us el compro completament.
I dels davanters, si realment compta amb Carles Pérez i fins i tot amb Anso, tot i que això és agosarat, com a futbolistes de rotació, llavors no, però si no tens quatre davanters. No. És així. Bé, Valverde... Diguem-ho així, si l'hagués pogut fer ell no hauria fet exactament aquesta plantilla, tot i que ja hem comentat que és una magnífica plantilla i que el Barça pot aspirar a tota aquesta temporada.